Són les 8 del matí, bon dia des de Pals.
Doncs avui encara tindrem el cel força ennuvolat, però ja s'obriran algunes clarianes transitòries, tot i que no es descarta algun plogim aïllat.
Doncs, com bé sabeu, haureu notat que aquest cap de setmana ha plogut una mica a casa nostra. Hi han moltes coses que passen quan plou d'aquesta manera amb quantitats que superen els 200 litres per metre quadrat, entre d'altres, que molta gent fa vídeos que corren per les xarxes, vídeos de temporals, de rieres i rius sobreeixits. Però, esclar, quan alguna persona pot fer un vídeo d'aquest és perquè s'ha acostat a veure aquesta riera, aquest riu. De tots aquests vídeos, n'hi han molts que són realment molt a prop de l'aigua. Sense anar més lluny, si entreu al vostre web, al nostre web, perdó, podreu veure el vídeo d'una persona que està fent surf en ple temporal, en plena llevantada. Quan passen aquestes coses, és com quan una persona, després que hi hagi un risc de llaus molt elevat, se'n va a la muntanya i acaben havent-lo de rescatar. Per què passa això? Per què fem aquestes coses? Per què som tan inconscients per no dir una altra cosa? No cal que fem una altra crida a la prudència, etc, etc, perquè, en principi, aquestes coses formen part del sentit comú. El que passa que sovint, com es diu moltes vegades, el sentit comú sovint és el menys comú dels sentits. Són les 8 del matí, 2 minuts. Esteu escoltant el Supermatí. Escolteu Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà, Miquel 40.
I la redacció d'aquest programa, que és a punt per explicar-vos les notícies de casa nostra. El mal temps deixa incidències, desenes d'incidències al Baix Empordà. Dani, bon dia.
Bon dia. De seguida repassem totes les dades actualitzades amb l'Albert Aparicio, però abans sí que us podem explicar que durant el dia d'ahir es van enregistrar talls de carretera, inundacions i rius desbordats.
Ha aprovat el projecte per construir un nou hotel a Platja d'Aro, però això no significa que es construeixi segur. Gerard Tascaig, bon dia.
Bon dia. Ara per ara la proposta només està acceptada pel consistori i també per algunes entitats governamentals. Així ho ha explicat Josep Maria Soler a Ràdio Capital.
Cal primer aprovar tota l'actuació que un vulgui fer per part de la Comissió Territorial d'Urbanisme. I el procés comença per una acceptació de l'Ajuntament.
Segons s'ha explicat, l'hotel tindrà 36 habitacions i serà d'un gran estàndard hoteler.
La Generalitat aprovarà el 2019 un pla que pot suspendre noves llicències urbanístiques.
Doncs avui mateix els invito a les alcaldes que la setmana que ve ja ens posem en contacte amb ells de forma individualitzada per treballar amb els ajuntaments.
Aquest era Agustí Serra, director d'Hàbitat Urbà. Els alcaldes estan expectants per saber com es concreta aquesta notícia. I aquest passat divendres, Ràdio Capital, nosaltres vàrem fer un especial Sopem a la presó, que es va seguir en directe el sopar setmanal a la presó del Puig de les Basses. Eugènia Güell, bon dia.
Bon dia. Entre moltes altres coses, vam emetre una entrevista a la Dolors Bassa, que li vam fer per carta, i que hi va posar veu la locutora Lola Sanz. I també vam entrevistar en directe a Montse Bassa, la germana de la Dolors Bassa. De seguida us n'expliquem tots els detalls.
Doncs sí, de seguida us n'expliquem tots els detalls, com també us explicarem que Marc Calvet és el nou candidat d'Esquerra, el candidat d'Esquerra a Torroella de Montgrí de cares a les properes eleccions del maig del 2019, Dani.
Calvet és l'actual regidor de Participació Ciutadana, Promoció Econòmica, Comerç i Mercants. Va ser escollit per unanimitat. És el substitut de Josep Maria Rufí al capdavant de la llista republicana.
Les 8 del matí, 4 minuts. L'Ajuntament de Begur ha exposat els plànols de l'estudi de millora de l'entrada principal al nucli antic urbà del municipi. Judit Saez, bon dia.
Bon dia. En concret parlem de les obres de l'Avinguda 11 de Setembre i el marge enjardinat de sobre l'aparcament del carrer de la Font de Baix. L'objectiu d'exposar-les és que els veïns i les veïnes puguin fer-hi propostes o suggeriments. L'estudi serà a la plaça d'exposicions de les Escoles Velles fins al dia 24 de novembre.
8 i 5 minuts el divendres. Us ho explicàvem des del nostre web i avui ho recordarem. Va passar divendres una dotació dels bombers bombers van apagar diversos cotxes que es van encendre, van posar-se a cremar al carrer Agustí Font de la Bisbal. Encara se'n desconeixen les causes. I han començat la segona edició del cicle Lúcid a Torroella de Montgrí, Judit.
Exacte, l'organitzen el Museu de la Mediterrània, el Bar La Sala, i també hi col·labora la llibreria Cucut a Torroella de Montgrí. Així s'ha inaugurat l'exposició Oficina de Jordi Mitjà i s'ha presentat el llibre V-Doble de Gabriel Ventura. L'objectiu és apropar l'art contemporani i la poesia al públic.
I encara en clau cultural. En clau cultural, tot i que en clau de cartellera cultural. Cartellera que passa avui al Baix Empordà per la Casa Irla de Sant Feliu de Guíxols, Martí Seguer.
Bon dia. Una exposició d'artistes vinculats als Països Catalans ens mostraran la transferència de la imatge en 33 obres sobre diferents suports.
I és especialment rellevant. La informació del temps té molta importància en un dia com avui, després del cap de setmana que hem passat, Marc Clapés.
La setmana comença amb les restes de la llevantada que les darreres hores ha afectat tant la costa com l'interior de l'Empordà, amb molt forta alteració marítima, pluges intenses i abundants. Avui encara tindrem el cel força ennuvolat, però ja s'obriran algunes clarianes transitòries. No s'espera una jornada plujosa com la d'ahir, tot i que no es descarta algun plugim aïllat. A la costa segueixen els avisos pel temporal marítim amb onades que poden superar els 2,5 metres d'alçada, amb vent de component est que perdrà força al llarg del dia. Pel que fa a la temperatura, l'ambient serà de plena tardor, amb valors mínims que baixaran per sota dels 10 graus i la màxima no superarà els 16. De cara a demà, tindrem més estones de sol, però amb davallada del termòmetre, especialment de la temperatura mínima.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat. Restaurants on s'hi mengi bé, o que tinguin una bona vista, o bé on el producte sigui de primera qualitat, segur que n'hi ha uns quants. Però que ho tinguin tot, tot, només n'hi ha un. I és ben a prop. Restaurant La Rajoleria. I fem cuina tradicional amb productes del nostre propi hort i quilòmetre zero. I fem menú de migdia, o una carta plena de plats que et faran sentir el millor gust de l'Empordà al paladar. I unes carns i peix a la brasa per llepar-te'n els dits. I tot plegat amb unes vistes i un entorn immillorables i per molt menys del que et penses. Ara agafa el telèfon i reserva taula telefonant al 972 30 41 95. 972 30 41 95. Restaurant La Rajoleria. Som a la carretera C31 entre Pals i Regencós.
Ara mateix passen 7 minuts de les 8 del matí. Benvinguts a l'informatiu.
Supermatí. De dilluns a divendres de 8 a 9.
L'episodi de fortes pluges genera al Baix Empordà centenars d'incidències, la majoria inundacions. El gruix de les afectacions es van poder produir a l'interior de la comarca amb una imatge que destaca i que ahir corria per tots els grups de WhatsApp.
Mira, en un moment, jo quan he arribat, aquest tubo estava passat per sota. I ara ja està quasi tapat dalt.
Mira la canal aquella de la dreta. Ves com va?
Sí, bueno, però més que la canal és tot plegat, eh?
És el riu Daró, el seu pas per la Bisbal i per Serra de Daró, que baixava com si fos el riu Ebre, gairebé. El Ter també baixava carregat i això va fer que la desembocadura presentés un aspecte ben diferent a l'habitual. Ha estat un temporal de pluges i també ha estat un temporal de molt onatge. Així sonava la llevantada a les platges de Begur, en aquest cas. Imatges enregistrades a la costa de Begur, que trobareu, per cert, a radiocapital.cat. Són impressionants. I com sempre, hi apareixen els inconscients que s'acosten a l'aigua més del que tocaria i acaben remullats. Com també va acabar remullat l'home que ahir al matí, aprofitant les onades, feia surf a Sarriera. Per cert, fins que l'estartit va arribar al cos d'un dofí mort, tot això va passar. El va portar, per cert, el moviment de l'aigua i va quedar varat, va quedar encallat a la sorra de la platja de l'Estartit. Però, en aquest punt, volem actualitzar les xifres, volem actualitzar les dades, volem posar una mica de context el que ens ha deixat aquest temporal i, per això, saludem el nostre home del temps particular, el físic Albert Aparicio. Albert, bon dia.
Hola, bon dia, Miquel.
Com estàs?
Bé?
Sí, perfecte.
Molt bé.
Escolta, posem una mica de context. Què ha passat aquest cap de setmana en termes de pluja, de quantitat? Explica'ns una mica.
Doncs el que ha passat és que hem patit un episodi de llevantada provocada per una baixa que s'ha situat a la part sud de la península i un anticicló que estava situat al centre i nord d'Europa. La mescla de, bueno, la separació, diguéssim, d'aquestes dues grans masses d'aire molt potents ha fet que es faci un passadís que ens ha injectat vents de l'est i ens ha produït aquest temporal de llevant. El que passa, però, és que s'ha agreujat perquè la setmana passada ja vam tindre, entre dimecres i divendres, un episodi de tempestes que ja va deixar més de 100 litres a la zona de la Bisbal d'Empordà i s'han afegit els més de 150 litres d'aquest nou episodi.
Clar, això, per tant, 100 més 150, podríem dir que en una setmana s'han acumulat més de 250 litres d'aigua, eh?
Doncs sí, de fet, a Monells, al municipi de Monells, s'han acumulat 253 litres d'aigua en aquest episodi en total, a la Bisbal gairebé 300, 283 litres, i a la Tallada d'Empordà també s'han superat els 200 litres per metre quadrat.
Clar, suposo que, no sé si és prematur dir-ho, però o si es pot fer algun tipus d'aproximació, però cal que ens anem... És a dir, ens haurem d'anar acostumant a aquest tipus de fenòmens?
Home, de moment és un fenomen... El fenomen de llevantades ja acostuma a passar no cada any, però pot passar alguna vegada cada any i pot ser més o menys fort. Sí que és cert que aquesta vegada s'ha agreujat i hi ha hagut els desbordaments de rius i rieres perquè ja hi havia molta aigua acumulada en subsol degut als episodis de precipitació, no sols els de la setmana passada, sinó els que hem tingut tot l'any. Llavors, s'ha de donar la casualitat de totes les circumstàncies, no? Que venim d'un any que ha estat plujós, que la llitera dels llits ja tenien aigua dels rius i això ha provocat doncs, que l'aigua s'acumuli i no pugui anar. No podem preveure així si serà més o menys. Sí que és cert, com sempre comentem, que si la temperatura de l'atmosfera augmenta, el cicle de l'aigua es dispara i és més freqüent que hi hagi aiguats i ruixats que siguin intensos i més freqüents o també en períodes intercalats de sequera.
Escolta, dèiem potser ens haurem d'anar acostumant a aquest tipus de fenòmens, aquestes llevantades. No sé què hi ha de... Vaja, hi ha gent que diu és que això fa molts anys passava aquestes pluges en aquest període de temps és quan arribava allò que en diuen la gota freda. Això és així o estem davant de fenòmens que es van agreujant a mesura que passen el temps i avança l'escalfament global?
Bé, per una banda ja que les persones tenim mala memòria climatològica i tenim memòria meteorològica. Recordem, per exemple, els aiguats de l'octubre de 1994 i ja ho assimilem com que abans plovia més. I llavors, quan mirem les estadístiques, veiem, doncs no, hi ha hagut períodes des dels anys 60 fins al 91 de sequeres més o menys greus, períodes de més aiguats, però aquests no és que abans plovés més, perquè les xifres no ho mostren així, però sí que abans poder recordem alguns... Bé, la gota freda, no? Com es produeixen, que una gota freda no deixa de ser aire fred en alçada, que amb el contrast del Mediterrani a aquesta època de l'any provoca precipitacions. No és que abans plogués més... Però bé, sí que és cert que hi ha aquesta creença mig popular de recordar diversos episodis i assimilar-los molts. O veure moltes imatges a la televisió de ostres, quins aiguats que hi ha hagut aquí i tal, 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 i assimilar com que aquests aiguats també t'han passat en el... on et trobes. En tot cas, si et sembla, també podem repassar una mica l'estat d'alguns rius i rieres de la comarca.
Sí, em sembla perfecte perquè justament et volia preguntar sobre això.
Perfecte, doncs segons l'Agència Catalana de l'Aigua el riu Daró ahir va passar un moment una mica crític, ja sabem que es va desbordar en alguns punts propers a Gualta, actualment es troba millorat i el seu cabal està disminuint, havia passat fins de més de 600 metres cúbics per segon i ara ja està disminuint cap als 400 metres cúbics per segon.
Albert, tenim la dada de com baixa habitualment?
Sec.
Sí. Mentre estava preguntant això, estava recordant la imatge dels cotxes aparcats a la llera del riu Daró. Per tant, he fet una pregunta absurda.
No, però és una bona pregunta per tenir la referència d'on venim. Són rius que, amb aiguats i més amb l'aigua que hi ha acumulada, passen d'això d'estar secs a portar molta aigua. Sí, sí. El riu Ter, com dèiem, es troba estable, però porta també una quantitat d'aigua molt elevada. S'ha de vigilar, per exemple, la zona de Gola del Ter, tots els sediments que pugui arrossegar el riu fins a la platja de Pals també. I Santa Cristina d'Aro es va desbordar la riera de Malvet. Actualment sembla que ja l'aigua torna a circular per on seria el seu lloc, perquè aquestes rieres també, recordem, que normalment baixen seques i que en moments d'aquesta pluja, d'aquests aiguats, és quan es desborden.
També hem vist imatges del Ridaura bastant impressionants, baixant molt ple, molt més del que és habitual.
Sí, el Ridaura, l'Aubi, també ha baixat amb molt plens, molta força. No s'ha hagut de lamentar, diguéssim, desbordaments grans que provoquessin grans destrosses, més enllà de la Bisbal, per exemple, algunes inundacions en baixos que han pogut patir.
Albert, hem avançat la previsió amb en Marc fa un moment, però no sé si a mig termini, a partir de finals d'aquesta setmana o la setmana que ve, o no sé si tenim alguna idea de si això pot tornar a passar, una llevantada com aquesta.
No esperem una llevantada, perquè una llevantada normalment significa un gir de vents diferent al que correspondria, no? Ens expliquem a les nostres latituds, els vents que dominen són els de l'oest, és a dir, la circulació general ens porta flux de l'oest cap a l'est, i això de que hi hagi flux de l'est que vagi cap a l'oest, retrògrada, que normalment no es dona en la circulació general. Per tant, com que l'atmosfera tendeix a l'equilibri, ràpidament aquest flux de l'est avui ja anirà disminuint, l'estat del mar també s'anirà calmant i per les pròximes setmanes recuperarem la circulació de flux més de nord o de oest. Per tant, no esperem una llevantada 2.0 en la propera setmana. Demà passat baixa una mica la temperatura, però no esperem, a curt termini o a mitjà termini no es veuen uns grans aiguats de moment.
Sempre ens encanta parlar amb tu perquè tens una manera d'explicar les coses que fa que s'entenguin, com a mínim que les entengui jo, que si les entenc jo vol dir que les pot entendre la mitjana de la població, segur.
Això intentem.
Albert Aparicio, gràcies per posar-te al telèfon a aquestes hores per explicar-nos una mica més sobre aquest fenomen. Que vagi molt bé.
Gràcies, bon dia.
Adéu, ens tornem a escoltar demà aquí a Ràdio Capital. Albert, el nostre home del temps particular. Passen ara mateix 2:15. De seguida tornem.
Black Friday a E-Bikes Àrea, la nova botiga de bicicletes. You gotta keep on separating. Els dies 23 i 24 de novembre a E-Bikes Àrea hi trobaràs grans ofertes en bicicletes, accessoris i complements per a ciclistes. Roba, guants, cascs, tot a preu de Black Friday. Tot a preus E-Bikes Àrea. Vine a la nova botiga E-Bikes Àrea davant l'oficina de turisme de Palafrugell o busca'ns a ebikesarea.com.
9:15. L'Ajuntament de Castellplatja d'Aro i Sagaró, que tenim un oient que ens ha escrit dient: ei, cada vegada que parleu de Castellplatja d'Aro us descuideu la tercera pota. Dèiem, doncs, l'Ajuntament de Castellplatja d'Aro i Sagaró ha donat permís de manera unànim a un projecte que permetrà construir un nou hotel a Platja d'Aro.
Supermatí.
Això s'ha traslladat l'acceptació a final... Ara s'ha traslladat l'acceptació a final a la Comissió Territorial d'Urbanisme del municipi, que haurà de decidir quin és el resultat final del seu veredicte.
El projecte preveu un hotel de 36 habitacions ubicat a l'edificació històrica Platja d'Aro, a tocar del riu Ridaura. Es preveu readaptar l'immoble i construir-ne de nous per fer-hi altres instal·lacions de l'hotel. Per fer-ho caldrà que la Comissió Territorial d'Urbanisme ho aprovi. Ara per ara només té l'acceptació del consistori i també d'algunes entitats governamentals. Així ho ha explicat Josep Maria Soler, regidor d'Urbanisme, a Ràdio Capital.
Cal primer aprovar tota l'actuació que un vulgui fer per part de la Comissió Territorial d'Urbanisme. I el procés comença per una acceptació de l'Ajuntament de que aquest projecte en sol urbanitzable es pot tirar endavant, una petició d'informes a totes les administracions que poden tenir interessos en els temes, des de l'ACA, perquè està al costat del Ridaura, fins a Cultura per la catalogació de l'habitatge, que la casa és una casa amb protecció cultural.
La construcció es troba en sòl no urbanitzable, per això s'han d'aprovar els diferents canvis abans de l'inici de les obres. De fet, la promotora del nou hotel a Platja d'Aro, després de rebre les prescripcions per part de Cultura, ha decidit reduir la superfície construïble per tal de reduir l'impacte. Segons s'ha fet públic, el nou hotel a Platja d'Aro tindrà 36 habitacions d'un estàndard hoteler molt elevat. Serà un espai únic amb una qualitat única que portarà grans inversions al municipi. La nova obra s'ubicarà entre els municipis de Castell i Platja d'Aro, però estarà més proper a aquest últim. Tot i això, no és dins del poble, sinó que és en sòl no urbanitzable, a prop del riu Ridaura. Ara per ara, tot i estar aprovada per l'Ajuntament de Castell i Platja d'Aro, s'haurà de tramitar per la Comissió Territorial d'Urbanisme del municipi.
Gràcies, Gerard. 8 i 20. La Generalitat de Catalunya té previst aprovar el primer trimestre del 2019 un pla director urbanístic que permetrà revisar quins espais de la Costa Brava es podran urbanitzar. Ho anunciava aquest divendres el secretari d'Hàbitat Urbà del Govern, Agustí Serra, en una reunió amb representants dels ajuntaments, Dani.
L'objectiu del govern és revisar el sòl de la Costa Brava que es podria urbanitzar però encara no s'ha fet. En aquests casos hi haurà dues opcions. Proposaran un desenvolupament més sostenible o desclassificaran els terrenys, cosa que impedirà qualsevol construcció. Així ho explicava Agustí Serra.
Cada un dels sectors de sòls urbanitzables delimitats, no delimitats, i també dels sòls urbans no consolidats, per tal d'estudiar, diguéssim, la seva, els que evidentment no estan desenvolupats, els que encara no han estat edificats, i per tant el que farem és estudiar la seva viabilitat des del punt de vista paisatgístic, des del punt de vista, en fi, d'orogràfic, les pròpies pendents i tal, i sobretot de discontinuïtat.
Un altre dels anuncis que s'han fet és que un cop s'aprovi l'avançament del pla se suspendran les llicències de construcció en els espais més urgents. Serà de forma temporal mentre duri la tramitació del pla. Serà redactat el redactat final del document després d'un procés que ha de durar un any, el que determinarà si es concedeixen les llicències.
Doncs avui mateix els invito a les alcaldes que la setmana que ve ja ens posem en contacte amb ells de forma individualitzada per treballar amb els ajuntaments. I sobretot tenint en compte que al llarg del primer trimestre del 2019 volem aprovar el primer estadi administratiu, que és el document d'abans de criteris i objectius, que sobretot servirà per suspendre llicències, per aturar temporalment doncs, els sectors que siguin objecte d'estudi.
No s'ha aclarit si els casos d'Aigua Freda, Sarriera o Cap Roig, que són alguns dels més polèmics al Baix Empordà, es podran veure beneficiats per aquesta revisió i suspensió de llicències.
Doncs és precisament per això, pel fet que no hi hagi detalls concrets, que els alcaldes del Baix Empordà han rebut l'anunci amb cert optimisme, però també expectants de tenir més informació.
Exacte, la majoria deien el mateix, que la idea del govern és bona, però que cal veure com es trasllada sobre el paper. Per l'alcalde de Torroella, Josep Maria Rufí, servirà per tenir una forma de treballar unitària.
Jo penso que molt, molt positiva. Es tractava una mica d'unificar criteris i discursos a nivell municipal, però sobretot implicar i estar amb la certesa de que la Generalitat, a través d'urbanisme, doncs comença també a actuar amb una problemàtica que jo penso que ja no és només d'un municipi, sinó que és afecta pràcticament a tot el litoral.
I l'alcalde de Platja d'Aro, Joan Giraut, n'apunta l'aspecte tècnic.
Ens pot aportar seguretat jurídica a l'hora, diguéssim, de posar en funcionament doncs, urbanitzacions que ja n'ha parlat el secretari general. Doncs és un tema que és difícil de gestionar, és difícil d'explicar, és difícil de fer entendre i és una necessitat molt urgent.
Ara caldrà veure com es resolen les incògnites pendents.
Aquestes són les 6 principals raons per tenir presència a internet. Millora la imatge del negoci, incrementa els clients potencials, disminueix els costos, millora la productivitat i les ventes, nous mercats i consumidors, noves oportunitats de negoci. Visiti internetgirona.com. Registri o transfereixi el seu domini i descobreixi un servei de proximitat que l'ajudarà a fer créixer el seu negoci online. internetgirona.com. Dominis, hosting, cloud, software.
Passen 7 minuts, o millor dit, és un quart i mig de 9 del matí. Els titulars us explicàvem que aquest passat divendres vam fer un especial en directe des de la presó del Puig de les Basses de Figueres i vam seguir el sopar setmanal que es fa en suport a la Dolors Bassa. Entre moltes altres coses, vam tenir l'oportunitat d'entrevistar la mateixa Dolors Bassa per carta i vam emetre l'entrevista en aquest especial amb les respostes locutades per la dobladora Lola Sanz. A l'entrevista es van tocar molts temes, però potser el titular seria que la presó, segons ha dit la Dolors, li està servint per ser més ferma en els seus pensaments. L'entrevista li va fer Eugènia Agüello, oi que sí, Eugènia?
És amb els pensaments que ens diu Dolors Bassa l'entrevista que encara se sent lliure, perquè per la resta, segons ens explicava la carta, sent una pèrdua d'identitat perquè sempre fa el mateix que els altres i a les mateixes hores. Escoltem el que ens va dir la Dolors Bassa, locutat per Lola Sanz.
És rutina marcada sense poder tenir iniciativa pròpia ni decisió. El que jo he fet és primer apuntar-me cada dia a primera hora del matí a una activitat diferent. Això em permet primer saber el dia en què estem i després llevar-me amb un objectiu concret i no caure en el desànim.
La Dolors va explicar que quan sortís li agradaria invertir més temps en les relacions familiars i d'amistat i que a la presó ha descobert el ioga i la meditació que li van molt bé per enfortir la ment. Una altra conclusió a la que ha arribat és aquesta.
De la gent que hi ha a la presó he après que els estereotips que tenim dels presos no són certs. Hi ha el mateix que en llibertat. Bones persones i no tan bones. I que generalment són persones que han comès una greu errada en la seva vida o que viuen en un entorn excloent.
Des de la presó segueix reflexionant sobre temes d'igualtat, que són molt importants per ella, i ens va explicar el per què i la importància que això i d'altres aspectes, com Catalunya, Torroella de Montgrí, l'educació com a vocació o les seves arrels familiars, fan i formen part de la seva identitat. A banda d'això, també ens va explicar una mica la seva rutina i com inverteix moltes hores en llegir. Amb 270 dies de presó ja porta 220 llibres i, segons ens va explicar, tot això fa que el seu pensament segueixi lliure.
Em sento lliure, com deia abans, de pensament. I ens al contrari del que devia ser l'objectiu d'aquesta ignomínia de presó, crec que tant jo com els meus companys i companya empresonats ens hem refermat en les conviccions i els anhels. La por i la privadesa de llibertat ha donat pas a la fermesa i serenor dels pensaments i reflexions.
A més de parlar amb la Dolors, a més d'entrevistar, que repetim, va ser una entrevista feta per carta amb la Dolors Bassa, vam parlar també amb la seva germana, la Montse. Va ser una entrevista molt emotiva i sincera i que, a més, la Dolors podia escoltar en directe des de la seva cel·la dins la presó.
Sí, per això l'entrevista no només es va centrar en com estava ella, sinó també la Dolors, ja que la Montse Bassa és una de les persones més properes a ella. Ens va explicar que, malgrat que és molt forta, evidentment també li costa i que qualsevol que li pregunta com està la Dolors, ella li diu això.
Com estaries tu si estessis tancat en una cel·la de 10 metres quadrats amb dues cadires i un vàter? I així, hora darrere hora.
Montse Bassa va dir que, malgrat tot, havien de ser forts perquè la Dolors els havia dit que no la ploressin, sinó que la reivindiquessin. Però, tot i així, la seva vida ha canviat molt.
Perquè ella m'està escoltant ara, jo haig de dir que fem la nostra vida, perquè és el que ella ens demana que fem. Això és el que hauríem de dir. Però la realitat, ella ho sap, la realitat no és aquesta. Nosaltres vivim per ella.
Entrevista que podeu recuperar a través del nostre web radiocapital.cat, i al llarg de tota aquesta setmana anirem remetent alguns dels continguts que vàrem generar o que vàrem fer aquest passat divendres a la presó del Puig de les Basses. Sense anar més lluny, demà mateix emetrem íntegra l'entrevista a la Dolors Bassa. D'aquí dos minuts seran 9:15 del matí. De seguida fem una petita pausa i de seguida tornem.
En tecnologia és Grup Carrera, perquè tenim tot el que necessites, ho tenim al millor preu que pots trobar i perquè som molt a prop teu. Telefonia, informàtica, imatge i so, televisió, gaming, tota i al millor preu. A Grup Carrera, al carrer Torroella 34 de Palafrugell, davant la benzinera BP, i a Palamós, a l'avinguda Catalunya 13.
Gairebé 9 del matí, esteu escoltant el Supermatí. L'Assemblea d'Esquerra Republicana de Torroella de Montgrí ha escollit per unanimitat Marc Calvet per liderar la llista d'Esquerra a les eleccions municipals del 2019. Calvet és l'actual regidor de Participació Ciutadana, Promoció Econòmica, Comerç i Mercats. Substituirà l'actual alcalde Josep Maria Rufí, que fa unes setmanes ja va anunciar que no tornaria a liderar aquesta llista republicana.
Marc Calvet va manifestar durant l'Assemblea que la seva voluntat per liderar el projecte d'Esquerra a Torroella de Montgrí l'Estatut sorgeix per tal de portar al municipi un projecte d'esquerres independentista i amb capacitat de govern. Marc Calvet té 47 anys i és tècnic en automatització industrial en una empresa de servei.
és regidor a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí l'Estartit des del 2011 i actualment porta les regidories de Participació Ciutadana, Promoció Econòmica, Comerç i Mercats. Esquerra Republicana ha estat partit de govern a Torroella durant els últims anys, de la mà de Josep Maria Rufí. El 2007 ja va liderar les llistes d'Esquerra a Torroella amb 3 regidors i va pactar amb UPM per governar. D'aquell mandat en va ser alcalde els últims 2 anys. Després va passar a l'oposició durant el govern de Cordón. Després de les eleccions del 2015, Cordón i Rufí van pactar un mandat en minoria on aquest últim va ser tinent d'alcalde. Al cap d'un any, Esquerra va promoure una moció de censura a Cordón amb diversos partits i Rufí va ser alcalde, que és un càrrec que ocuparà fins al maig del 2019 quan deixi la política.
Gràcies, Dani. Més notícies. L'Ajuntament de Begú ha exposat els plànols de l'estudi de millora de l'entrada principal al nucli urbà del municipi, en concret de l'Avinguda 11 de Setembre i el marge enjardinat de sobre l'aparcament del carrer de la Font de Baix. Judit Sáez.
Sí, l'estudi serà a la sala d'exposicions de les Escoles Velles fins al dia 24 de novembre. Han explicat que l'objectiu és que els veïns i les veïnes puguin fer-hi propostes o suggeriments. Segons ha destacat el regidor d'Obres, Francesc Pilsà, busquen el màxim consens per embellir la principal entrada al nucli antic. En aquesta línia, doncs, l'exposició també es complementa amb dibuixos dels dos projectes previstos per l'any que ve, el de la plaça del carrer Sant Pere i la zona d'equipaments, a més del nou vial del barri Sant Josep d'Esclanya. Ara bé, la remodelació de l'entrada preveu dues altres actuacions. Per una banda, la reforma del vial 11 de Setembre, que espera millorar els serveis públics amb uns acabats iguals a la resta del nucli antic. Per exemple, les pilones que serveixen de protecció també s'usaran com a seients. Pils ha destacat, doncs, que així es recuperarà una imatge a l'entrada de Begú semblant a l'antiga. I per altra banda, a la zona del Talús es preveu crear un nou parc urbà amb feixes sobre el terraple, d'on seran espais a diferents nivells, però connectats. D'aquesta manera s'assolirà un recorregut paral·lel al de la zona viària fins a l'alçada del carreró que dona al carrer de la Font de Baix.
Gràcies, Judit. I aquest divendres, a la Bisbal, es generava certa alarma quan s'escoltava això.
Ara rebrà l'altre. Sí. Ara l'altre, sense cap culpa, pobre.
I és que aquest divendres van cremar diversos cotxes al carrer Agustí Font de la Bisbal. Els bombers de la Generalitat van rebre l'avís quan faltaven 15 minuts per les 8 del matí. Fins allà s'hi va desplaçar ràpidament una dotació del cos de bombers que va apagar l'incendi. A l'arribada, però, les flames ja havien cremat tot un vehicle i s'havien propagat fins al vehicle de davant, el vehicle que hi havia justament aparcat al davant. Aquest darrer cotxe ha quedat cremat només per la part del darrere, com es pot veure a les imatges que trobareu també per descomptat al nostre web radiocapital.cat. I obrim pàgina cultural, perquè aquest diumenge ha començat la segona cicle Lúcid, a càrrec del Museu de la Mediterrània, el Bar La Sala i la col·laboració també de la llibreria El Cucut. Això passa a Torroella de Montgrí.
Sí, des de l'organització esperen acostar l'art contemporani i la poesia a tots aquells i aquelles qui s'hi acostin. Per aquest motiu, el museu aposta per expandir les seves sales per altres espais del poble i donar l'oportunitat a nous artistes. Per exemple, al bar La Sala, on a partir d'ahir s'exposa Oficina de Jordi Mitjà. L'exposició es podrà visitar fins al 15 de gener i és una extensió del mateix bar i pretén ser un espai que no tingui aspecte ni d'oficina i serveixi també per fer tertúlies o jugar escacs amb peces poc comunes. Tanmateix, el treball proposa accions i reinventa la realitat. Sobretot la seva proposta parla sobre l'individu i els comportaments socials i l'art. Doncs, explicat l'artista, l'obra està vinculada amb el llibre Melville. I per altra banda, amb motiu al cicle Lúcid, ahir dia 18 també es va presentar B-Doble, el segon llibre de l'escriptor Gabriel Ventura, una història fantàstica sobre un noi que viatja pel món amb un gripau vermell que té poders misteriosos.
El número 1 en electrodomèstics és Grup Carrera, perquè tenim tot el que necessites amb les primeres marques i millors garanties i perquè som molt a prop teu. Electrodomèstics de la millor qualitat, tot en parament de la llar, la climatització més eficient, tota i el millor preu a Grup Carrera. Al carrer Torroella 34 de Palafrugell, davant la benzinera BP i a Palamós a l'Avinguda Catalunya 13.
Passen 4 minuts de 8:45.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
I a aquesta hora us expliquem que s'ha presentat al Casal de Palafrugell un edifici viu, volum número 26 de la col·lecció Quaderns de Palafrugell, editat per l'Ajuntament del municipi amb la col·laboració de la Diputació de Girona. Recorda com era el casal d'abans, recull la seva història i les activitats que hi han passat. La seva autora és la filòloga palafrugellenca Núria Anglada, a la que saludem ara mateix. Senyora Anglada, bon dia.
Hola, bon dia.
D'entrada, per què ha estat important el casal a la història de Palafrugell?
T'he perdut un segon, no he sentit la pregunta, perdona.
No, deia, per què ha estat important el casal en la història de Palafrugell?
Bé, jo crec que va ser important perquè aglutinava tota la gent del poble, sobretot durant una generació, la dels meus avis, la dels meus pares, tothom es reunia allà. Era una de les poques coses que hi havia en el centre, en el poble, quan a espai lúdic, i llavors doncs va prendre molta volada pel fet sobretot del teatre, del cinema, del camp d'esports.
Són aquests centres culturals que hi ha a diferents pobles del país i a partir dels quals es va articulant una mica la vida social, eh?
Exacte.
En el cas de Palafrugell, però, a més, volia dir convivia amb espais també com el Centre Fraternal o com el mateix Mercantil, o estem parlant d'una altra època ja?
No, sí, tant, hi va conviure. El que passa és que per les entrevistes que he fet, potser aquests altres centres tenien més un caire més per gent adulta, mentre que el casal era el lloc allà on anaven ja els nens, que quan feien la comunió, que ja se'ls donava una espècie de passe per poder anar al cinema més barat o fins i tot durant alguna època de manera gratuïta. Però doncs feia que ja de ben petitons ja tinguessin el costum doncs, de trobar-se'n allà.
Uh-huh. Senyora Anglada, han variat els usos que té ara l'espai respecte als que tenia abans?
Sí, força. Sobretot des de la remodelació, als principis dels 2000, que bé, es va perdre el bar, també doncs, es va perdre la sala allà on es feia el cinema i el teatre, i llavors doncs, es va decidir que l'espai, que l'edifici, fos destinat a activitats de Càritas, i de repàs escolar, catequesis, i també hi ha el rober parroquial. Totes aquelles activitats de fa uns anys doncs ja no hi són.
Ha deixat de ser un punt de trobada per joves, com era abans?
Sí, en certa manera sí, tot i que també s'hi fan coses pels joves, doncs, com pot ser el repàs escolar, però ja no és el centre lúdic que era abans.
Bé, per veure que vostè és filòloga, anava a preguntar-li que això si no és una mica inherent a tots els canvis d'hàbits que la mateixa societat ha anat experimentant, però vaja, això potser li hauríem de preguntar més a un sociòleg, eh?
Sí, però de fet ja és així, suposo que és una mica el procés que tots els pobles han anat patint, no? Sí, estic convençuda que si anéssim mirant durant un els pobles, tots aniríem veient que els centres aquests que abans aglutinaven tots aquests espais, totes les activitats han anat passant a altres llocs més preparats, no?, per aquestes activitats, el futbol doncs en un estadi, en un pavelló, el que sigui, mentre que el teatre doncs s'ha desplaçat amb el teatre, el cinema, si és que hi ha cinema en el poble, doncs també té el seu espai, no?, i allò que abans es feia d'una manera molt simple, amb un espai molt reduït, doncs ara ha passat a fer-se amb espais doncs ja preparats per fer aquestes activitats.
Uh-huh. Uh-huh. Aquest llibre, El casal de Palafrugell, un edifici viu, és una mica la demostració per part seva del compromís que hi ha amb la recerca, local.
Sí, suposo que sí, perquè jo per fer aquest llibre vaig començar buscant tot allò que ja estava publicat, articles, altres llibres de la col·lecció dels Quaderns i d'altres col·leccions locals, volent doncs agrupar tota la informació que ja hi havia publicada sobre el casal. Però bé, llavors també hi vaig afegir doncs la informació que hi havia en els fons documentals pròpiament del casal, i els que es conserven a l'arxiu municipal. I després doncs, vaig pensar que el millor que es podia fer amb una recerca d'aquest estil era parlar doncs, amb la gent amb, que hi havia viscut i amb els testimonis doncs, que per sort tenim d'aquella època.
Anava a dir, li ha costat trobar documentació i informació sobre l'activitat del casal o és una cosa ja molt accessible perquè tampoc ens hem de remuntar moltes dècades enrere?
No, la veritat és que la informació és força accessible. En el propi casal es conserva la majoria de la documentació, que de fet és de la parròquia, llavors la sessió en l'edifici del casal, i està força ben classificat i força ben posat com perquè qualsevol investigador doncs, hi tingui accés de manera fàcil.
Senyora Anglada, gràcies, ganes de tornar-hi amb un altre tipus d'investigació sobre algun altre dels equipaments de la ciutat?
Sí, però més que equipaments, aquest cop em sembla que bueno, el següent estudi de recerca que faré serà sobre en Bepas, Josep Martí Clarà, un poeta local, poeta i escriptor local, que bé, va publicar 3 llibres, dos en vida i un ja a títol pòstum, però de fet de seus en tenim més de 30. Llavors, doncs, crec que és un personatge prou interessant com per dedicar-li algun estudi.
Home, doncs, des d'aquí, no només la convidem a que ho faci, sinó que la convidem a que ens faciliti la informació d'aquest estudi un cop la tingui, per fer-nos en ressò també a la nostra antena. D'acord. I al nostre portal de notícies, perquè ens agrada descobrir personatges que han tingut molta rellevància, i si a més em parla vostè d'un poeta de Palafrugell, li diré que encara amb més ganes.
Ho farem així.
Senyora Núria Anglada, que és filòloga i autora d'aquest nou volum, El casal de Palafrugell, un edifici viu sobre un dels equipaments històrics de la vila, gràcies per atendre la nostra trucada i que vagi molt bé.
Igualment.
Adéu,
a vosaltres.
Bon dia i sort. D'aquí 4 minuts seran 9:45 del matí. Tenim encara temps per repassar algunes de les notícies més destacades en aquesta ocasió en clau general, amb la informació que arriba des de fora del Baix Empordà, de la resta de Catalunya, Espanya i el món, amb l'Alba Elegide. El líder del PP, Pablo Casado, compara els autors de l'atac al cotxe d'Alejandro Fernández amb els nazis. Que estrany. El líder del PP vincula els llaços grocs amb les estrelles del mateix color amb que els feixistes alemanys marcaven els jueus.
Ayer entraron en el garaje de Alejandro Fernández, los fascistas de las CUP de Arran, a reventarle las ruedas, a pintarles esvásticas en los cristales. Ayer entraron en la casa de un compañero para decirle muy claramente: sabemos dónde vives, sabemos que estás defendiendo al Partido Popular, sabemos que no puedes tener aquí tu sitio, has sido elegido democráticamente por el Partido Popular de Cataluña, pero queremos que te vayas. Por eso te marcamos el coche, como hacían los fascistas en las tiendas, marcando. Antes marcaban estrellas amarillas, ahora van con lazos amarillos. Antes marcaban los comercios, ahora marcan los coches. Antes pintaban los caballos, ahora pintan las tiendas. Antes te dejaban anónimos en la puerta, ahora mandan balas al buzón de Xavi García Albiol. Antes escracheaban tus casas, ahora escrachean a Andrea Levy caminando por la calle. Antes ridiculizaban a tus hijos en el colegio, ahora lo hacen con el hijo de Alicia Sánchez Camacho. Esto está pasando en Cataluña.
El líder dels populars ha tornat a demanar la il·legalització dels partits que, segons ell, justifiquen la violència i s'ha preguntat què més hauria de passar perquè el president del govern espanyol apliqui una altra vegada l'article 155.
Aquestes declaracions les haurien de facilitar Angela Merkel per tal que quan es torni a reunir amb Pablo Casado li expliqui exactament què significava el nazisme i què significava el feixisme. Aviam si davant de la cancellera alemanya tindria ocasió de repetir-les. Més notícies. El vicepresident del govern i conseller d'Economia, Pere Aragonès, insta els demòcrates a plantar-se davant l'onada reaccionària de l'Estat i exigir la llibertat dels presos. El vicepresident del govern afirma que la recepta per acabar amb la precarietat passa per la independència.
Els demòcrates, la gent que defensem els drets i les llibertats,
no ens plantem davant d'aquesta onada reaccionària quan avui van per l'independentisme, demà aniran, com ja han anat amb la llei Mordassa, cap a les organitzacions sindicals, i l'endemà aniran cap a les representants del moviment feminista, i després aniran contra l'ecologisme, i després aniran contra les altres forces de progrés.
Per això, el també adjunt a la presidència d'Esquerra Republicana ha considerat que defensar la llibertat dels presos polítics i exiliats i la fi de la repressió a Catalunya és defensar els drets i les llibertats del futur.
I creixen les pressions a l'Estat espanyol i la Unió Europea per aturar el polèmic projecte gasístic MidCat. Els detractors del projecte consideren inútil, poc rendible i contaminant.
Després de prop de 3 anys i mig parat, el pla beneït pel govern de Mariano Rajoy el 2015 és ara una patata calenta per a l'executiu de Pedro Sánchez i en especial per la ministra Teresa Rivera. Amb el canvi de govern a Madrid i davant de l'escenari que un dels principals defensors a Brussel·les, l'eurocomissari Miguel Arias Cañete, deixi la cartera d'energia en els pròxims mesos, creixen les pressions tant cap al govern socialista com per a la Unió Europea perquè s'aturi.
Gràcies, Alba Legide. I acabat el repàs a la informació. L'Andreu Panec és el nostre home d'avui a l'hora de comentar diversos aspectes de l'actualitat. El comentari d'avui amb el politòleg bisbalenc Andreu Panec.
Benjamin Barber va escriure i publicar l'any 2013 un llibre amb el títol Què passaria si els alcaldes governessin el món? En aquell llibre, l'autor pensa sobre la possibilitat de retornar al centre de poder a les ciutats. D'aquesta manera, l'autor parla com, degut a la tendència pragmàtica de la política local, actualment s'evitaria molta falta d'entesa sobre problemes comuns, com el canvi climàtic. En un sentit teòric, la situació que explicita Barber seria una forma perfecta per poder aplicar aquella democràcia més participativa i deliberativa. Seria l'escenari idíl·lic per a la implementació d'una xarxa de solidaritat entre ciutats per a la solució de problemes comuns, lluny dels interessos sobiranistes dels Estats-nació. Però quin és el problema? Quin és segurament l'escull que hauríem de sobrepassar per tal de portar a la pràctica aquesta tendència política? Doncs no és altre que el sistema de partits polítics. Per una aplicació d'una democràcia més deliberativa, per la creació d'unes xarxes de solidaritat entre ciutats, però també per trobar la solució a problemes comuns, cal un repensament dels partits polítics com a tal. De fet, si ens hi parem a pensar, potser no fa falta que es doni aquest nou escenari per trobar la necessitat de repensar l'actor polític que actualment monopolitza el sistema de les democràcies modernes. No estem parlant de deixar de banda l'ideologia dels partits, ni estem parlant de dissoldre aquest actor, sinó que parlem de recuperar el que era, en essència, la representació dels interessos dels diferents individus. Estem parlant justament d'internalitzar altra vegada com la funció dels partits polítics és representativa i no competitiva per l'obtenció d'una quota de poder. De fet, si pensem en les diferents problemàtiques existents en les localitats de la nostra comarca, aquestes no es resolen en el moment en què es modifiquen les quotes de poder en els diferents ajuntaments, sinó que justament a través de la voluntat d'arribar a acords entre els diversos posicionaments dels actors que conformen la població amb la que finalment es resolen els conflictes. Per això mateix, i deixant de banda la discussió teòrica que encetava Barber, més enllà d'actors polítics que competeixin per l'accés a les cases de la vila, el que necessitem són actors que assimilin la conciliació com a pedra angular del seu comportament.
Comentari que sempre, com sempre, evidentment, us vingui de gust, podeu tornar a escoltar.
Torna a escoltar aquest comentari, sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
Els dies 1 i 2 de desembre vine a la Gran Fira Comercial, Agrícola i Ramadera de Torroella de Montgrí. La Fira de Sant Andreu. Mercat d'artesans, maquinària agrícola, concessionaris de vehicles, la Fira del Record, campionat de coloms de raça, concurs de gossos d'atura, espectacles eqüestres, concerts, activitats per a tota la canalla. Una veritable festa, una mostra de la vitalitat cívica del nostre teixit associatiu i cultural. Els dies 1 i 2 de desembre a Torroella de Montgrí, torna a la Fira de Sant Andreu. Consulta totes les activitats a firasantandreu.cat. No te la perdis.
Passen 3 minuts de 3 quarts de 9 del matí. I avui és dilluns, i els dilluns en aquesta emissora ens agrada presentar-vos algunes de les noves cançons que entraran a formar part de la nostra programació musical habitual, és a dir, cançons, us estrenem, diguem-ne, no sé si en exclusiva o de manera avançada, quines seran les novetats discogràfiques, les novetats musicals que començareu a escoltar aquesta setmana. I la primera d'elles ens arriba des de Los Angeles, amb una formació que ens arriba des de la costa oest dels Estats Units. Es diuen Love, aviam, ja ho diré bé, Lovely the Band, i te'ls presentem una vegada més com un dels nostres descobriments.
Són un grup de rock alternatiu que van publicar el seu únic disc, Finding in Hard to Smile, aquest mateix estiu, i del qual el seu primer senzill, Broken, ja ha arribat al número 1 en diverses llistes del seu país. Ara arriben a Europa amb ganes de menjar-se el món. These are my people, these are my friends. She grabbed my face and that's when she said.
I més cançons, no es movem dels Estats Units, i ara escoltem una proposta que dels ABBA Max. Un altre debutant que escoltem amb Sweet But Psycho.
ABBA Max l'hem pogut escoltar anteriorment en alguna col·laboració amb Jason Derulo o David Guetta, però és en solitari quan ha arribat als primers llocs de les llistes d'arreu d'Europa. Aquí la tenim, a Capital. You'll be saying no, 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 no.
Als Estats Units saltem cap a Londres per escoltar Dan Capelan, o com es pronunci, vaja, que es presenta a la ràdio amb una cançó que es diu Closer to You.
L'artista s'ha fet tip de sonar aquest any gràcies a These Days, l'èxit de Rudimental, on el britànic posava la seva veu a l'inici de la cançó. Són molts els que el van descobrir i ara poden gaudir de nou en la seva veu amb aquesta cançó, que de moment no se sap si formarà part d'un disc o no. Sleep on the sofa, but I never felt closer to you. Closer to you. You were new to the city, but put your trust in me. Swore no one would harm my love.
Recordeu que estem repassant les cançons més noves que entraran a la radiofórmula d'aquesta emissora a partir d'avui mateix, vaja, i més noves cançons. Per exemple, aquesta, que és la banda sonora de The Greatest Showman, que ha arribat aquest cap de setmana amb una nova versió interpretada per altres artistes. Alguns d'ells ja els pots escoltar a Ràdio Capital, com Kesha, que versiona el tema principal, que es diu This Is Me.
Altres artistes que també sonen a la ràdio són Years and Years, amb Jess Glynne, o per exemple James Arthur. La nova versió inclou la presència de Panic at the Disco o Kelly Clarkson.
Encara una última cançó per estrenar-vos aquesta setmana, que es diu El astronauta que vio a Elvis, la nova aventura que sona aquí mateix dels Love of Lesbian.
El grup de Santi Balmes posa música a la banda sonora de Memòries d'un hombre en pijama. La cançó és la més recent de la formació des de la publicació del Cometa Halley. Ilusión aquí Neptuniana a veces tan extraña siempre que parece ciencia ficción aunque altere los factores da igual da igual
L'astronauta que vio a Elvis, la més recent dels Love of Lesbian, última de les cançons que us estrenem per aquesta setmana, just abans d'acabar el programa d'avui. I abans d'acabar, previsió del temps, Marc Clapés.
La setmana comença amb les restes de la llevantada que les darreres hores ha afectat tant la costa com l'interior de l'Empordà, amb molt forta alteració marítima, pluges intenses i abundants. Avui encara tindrem el cel força ennuvolat, però ja s'obriran algunes clarianes transitòries. No s'espera una jornada plujosa com la d'ahir, tot i que no es descarta algun plusim aïllat. A la costa segueixen els avisos pel temporal marítim amb onades que poden superar els 2,5 metres d'alçada, amb vent de component est que perdrà força al llarg del dia. Pel que fa a la temperatura, l'ambient serà de plena tardor, amb valors mínims que baixaran per sota dels 10 graus i la màxima no superarà els 16. De cara a demà tindrem més estones de sol, però amb davallada del termòmetre, especialment de la temperatura mínima.
Gràcies, Marc. Gràcies a tot l'equip que fa possible aquest programa. Tornem demà a les 8. Adéu-siau.
Supermatí, amb en Miquel 40.